Avui ens fem ressò en aquest programa de la Linterna COPE Catalunya de l'arribada a Espanya del que diuen que és el primer medicament per prevenir i tractar les crisis de migranya. Recordem que més de 4 milions de persones pateixen aquesta migranya, el que representa un 12% de la població, i el 80% de qui pateix aquesta migranya són dones. Avui en parlem amb la neuròloga Patricia Pozo, que és de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Doctora, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Diem el primer medicament, però això no és cert del tot, no?
No, no és cert. És el primer medicament per via oral, és a dir, que són pastilles, que sí que està desenvolupat per un mecanisme molt específic, que en diem bloquejar una proteïna que es diu CGRP. I sí que també és el primer medicament que serveix tant pel tractament dels atacs com la prevenció de la migranya. Aquest concepte creiem que pot revolucionar o que canviarà molt la manera d'explicar i de tractar la malaltia. Fins ara, i això segur que ho has sentit algun cop,
sí,
sempre havíem explicat als nostres malalts que prendre molts analgèsics no era bo. I no era bo tan sols perquè et feien el bé, el fetge, el ronyó, l'estómac, sinó perquè el consum excessiu d'analgèsics empitjorava la freqüència, el nombre de dies, no, de migranya que un pot tenir. Amb aquest nou medicament hem trobat que, de fet, es va descobrir així, que quan tu el prens per l'atac,
sí,
no empitjores, encara que tinguis molts atacs al mes, no empitjores la freqüència d'atacs. És a dir, no tan sols no l'empitjores, sinó que millora. I per això té aquesta doble indicació i té, o sigui, la revolució d'alguna manera o la novetat en aquest medicament ve per aquest motiu. És un medicament que es podria utilitzar als atacs, però que si l'utilitzes molt freqüent pels atacs, comences a controlar la malaltia amb una reducció en la freqüència.
Un medicament que t'ha, òbviament, de donar un especialista, no? Un neuròleg, te l'ha de receptar, perquè això no pots anar a la farmàcia i comprar-t'ho. Primer perquè val uns calés i després és per una gent en concreta, no?, que pateix X migranyes al llarg del mes.
Sí, això, bueno, això és la realitat pràctica, en el sentit de, sí, sí, pel cost que té i la innovació que ha portat fins a aquest moment, doncs sí, surt amb un preu que és, no diria la paraula tampoc prohibitiu, però que és bastant alt, i això, doncs, a la seguretat social nostra té uns requisits de prescripció. I això vol dir que el que dius tu, el té que prescriure un neuròleg i no se... Bueno, es pot comprar a la farmàcia del carrer, però si està a la farmàcia del carrer, tens que pagar-ho al 100%, i si ho fas a través d'un neuròleg, d'una unitat de cefalea i de més,
sí,
doncs tens, tens la... Bueno, està, no?
Subvencionat.
Especialment, sí, està subvencionat.
Estem parlant de la migranya, doctora. Està molt infradiagnosticada, perquè he llegit que només es diagnostica el 50% dels pacients amb migranya. Per què això? Perquè anem tard al metge? Perquè no creiem que és migranya? Pensem que és un mal de cap normal? És cefalea tensional? Per què?
Sí, jo crec que és multifactorial, com dius tu. Una part la té, o sigui, de la culpa, si diguéssim, no? La té el propi malalt, per no donar-li importància, fins que no es troba en una situació a vegades que ja és insostenible. Però per no arribar a aquesta situació, a vegades tindríem que tractar-la abans que no més tard. El segon problema és que és una malaltia de caràcter familiar, genèticament mediada. Això vol dir que, en principi, hi ha famílies on hi ha migranya i famílies on no n'hi ha tanta. I aquestes famílies amb migranya, doncs, també donen consells, no? Doncs jo faig això com la meva mare, o com el meu pare, o com la meva àvia, el que sigui. I això també a vegades fa, doncs, que a vegades passa, eh? L'àvia o la mare tenien mal de cap, però jo això no sabia que era migranya. No m'explico, però com ho tinc com ella, em prenc les mateixes coses sense demanar ajuda. El tercer motiu és que quan van al metge, no els diagnostiquen, és a dir, hi ha una manca de diagnòstic per part dels propis metges, i jo tinc també una sensació que això ve molt relacionat perquè no tenim un biomarcador. Això vol dir que realment el diagnòstic és clínic i, clar, el metge, doncs, ho fa... No és gaire difícil, crec jo, però bueno, que
yeah,
és veritat que pots dir, doncs, això és un mal de cap, o no li poses el nom de migranya. Llavors, Això també és un problema. I després, un cop van al metge, no tan sols no tenen un diagnòstic adequat, sinó que molts malalts, i això es va mirar en una enquesta, sí, més o menys el 50% de gent que sí que va al metge no torna. I no torna perquè, no perquè millori, sinó perquè no troba que sigui o hagi estat ben atès.
Efectivament, i a més també perquè a vegades el tractament que et donen per primer cop no et funciona, o sigui, però això no vol dir que no hi hagi un altre que s'adapti a les teves necessitats, que això és anar investigant, no?, en cert error, no?
Una miqueta, sí. Cada tractament que en tenim actua sobre el cervell i sobre el cos de maneres diferents, amb receptors diferents. I com et deia, com no tenim encara biomarcadors que ens puguin això com biofenotipar, que es diria en medicina. Això vol dir que no podem saber quin és el mecanisme que en tu concretament està desencadenant els atacs, doncs tenim que provar els diferents tractaments que tenim per veure quin és el teu o quin és el que et va millor. I això sí, està que ha de fer una mica per provar l'error. Però bueno, que en general es pot provar, eh?
I tant. Escolti'm, segurament molta gent que ens escolta ara, jo abans deia, parlava de les dones que patim més de les migranyes. Té alguna cosa a veure amb el tema hormonal? Normalment sempre diuen, no, quan ets més jove, diuen, no, quan tinguis la menopàusia segurament et deixaràs de tenir aquests mals de cap, no? Cosa que a vegades no passa, és el meu cas, no? Les dones, en concret, per què?
Sí, sí, bueno, perquè diré que la recerca de l'impacte hormonal en el nostre cos en general, sigui també home o dona, vull dir, els homes també, està poc desenvolupada. Té reptes molt importants a nivell científic, perquè és una cosa que canvia inclús durant el mes, que és difícil de mesurar, perquè depèn del moment, del cicle, l'hora, del dia, vull dir, hi ha unes complexitats que no faciliten la recerca de les hormones en general o l'impacte que aquestes tenen en el nostre cervell. Però vaja, la cosa més evident és que sí que hi ha coses que deuen regular les hormones, perquè clarament durant l'època fèrtil afecta molt més a dones que a homes. Uh-huh. I després, en relació també a aquesta mita, no?, de dir amb l'edat això millorarà, sobretot quan les hormones deixen de fer tants canvis cíclics, sí que és veritat per algunes persones, però no per d'altres. Això és el primer, perquè segur hi ha gent que m'està escoltant que no li ha passat. I després, una mica el que sí que veiem és que sí que passa en algunes persones, però més que res perquè baixa la intensitat i la severitat dels atacs. No és que desapareguin del tot, sinó que tenen menys, són més controlables i no els hi dones tanta importància, perquè quan compares amb el que havies tingut abans, doncs no és res, no?
Uh-huh. Que important, doctora, és anar a parar amb un bon especialista, eh? Li dic perquè quan un té migranyes comença una peregrinació, no? I a vegades sí, és, ui, ho deixo, que això no funciona, tal, no sé què. Fins que dones amb el metge que dius, aquest m'ha encertat, però també tu has de fer els deures, no? Com és el calendari de migranyes, fer el tractament i tot plegat, perquè a vegades no, nosaltres tenim part de culpa o no de que funcioni un tractament.
Mm-hmm. No, tens, bueno, ho has dit tot bé, vull dir, et reforçaria el missatge que acabes de comentar. Per un costat, com a qualsevol malaltia crònica, és molt important portar un estil de vida que sigui adient amb la malaltia. I en el nostre cas són hàbits de vida en general molt saludables. Però el problema és que a vegades també és veritat que per temes de la vida, tant personals a vegades com professionals, o de l'edat, com l'adolescència, doncs a vegades trenquem una mica les rutines, trenquem la manera, jo diria, saludable, que tots coneixem una mica què s'ha de fer. No sé si m'explico, avui en dia això s'ha fet molta divulgació de com ens hem de cuidar, què hem de menjar, què hem de dormir i tot això. Però a vegades és veritat que encara que ho vulguis fer, no és fàcil fer-ho.
No.
I per coses personals o per coses professionals. I doncs tot això sí que a vegades facilita molt el fet de que els atacs no es controlin de la manera adequada. I després, sí, clar, com dèiem, no és una malaltia amb biomarcadors, no podem controlar els canvis, per exemple, en els nivells de sucre, no? I això es faria amb una analítica.
Clar.
Llavors, la informació que ens dona el malalt és clau per poder ajudar a prendre decisions adequades.
Exactament. Estem parlant d'una afecció neurològica que no és un simple mal de cap, va molt més enllà, és la segona causa de discapacitat en el món, com dèiem primer en les dones, i la migranya, malauradament, té un impacte negatiu en la qualitat de vida de qui pateix això i una alta càrrega física, emocional i mental. No se sap què és una migranya fins que no es tenen. Li agraeixo molt, doctora Patricia Pozo, neuròloga, una de les, deixi'm dir, cracs d'aquesta malaltia de la Vall d'Hebron, que ha tingut a bé atendre la nostra trucada per parlar de que no és el primer medicament per la migranya, aquest que s'ha fet públic ara, sinó que s'està treballant i, òbviament, s'està evolucionant i molt, perquè cada cop hi ha més tractaments i més, bueno, millor encara, per això hi ha la investigació. Doctora Patricia Pozo, bona tarda, gràcies per haver estat amb nosaltres. Ha estat un plaer.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Gràcies.
Adéu.